Són dos quarts i mig d'una de la matinada. No sé si coneixeu alguna família que tingui algú dels membres amb discapacitat intel·lectual, algú proper a vosaltres, potser a la pròpia família. Si és així, com està vivint la incertesa d'aquests dies? Com els heu explicat que no poden sortir de casa i seguir amb les seves rutines? Segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Catalunya, hi ha més de 62.000 persones amb discapacitat intel·lectual. Aina Grau, bona nit.
Part d'aquestes persones es troben aixoplugades sota el paraigües de l'Associació Empresarial d'Economia Social d'INCAT, una federació que agrupa 285 entitats federades d'arreu de Catalunya i compta amb un equip de gairebé 15.000 professionals. Aquests dies ha vist com la feina de moltes d'aquestes entitats ha variat. Per una banda, els centres especials de treball han hagut de tancar i, per l'altra, la feina en les residències i els pisos tutelats s'ha multiplicat.
Com viuen aquesta situació? Tenen els equips necessaris? Quines són les principals necessitats? Ho consultarem a la protagonista d'avui del Mapa d'Amics. És la vicepresidenta de DINCAT i presidenta de PRODIS, que és una entitat amb seu a Terrassa destinada a l'assistència i a la promoció integral de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o paràlisi cerebral. Despleguem el mapa.
Parlem de Maise Vallseix, de 50 anys i de Terrassa. És la llum 1156. DINCAT treballa per la defensa i l'exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies en l'àmbit territorial de Catalunya. Maise Vallseix, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estan les 285 entitats que formen DINCAT?
Doncs la veritat és que estan treballant molt, apagant molts focs, estan evidentment fent molta feina, fent molt bona feina, estan donant resposta als serveis essencials, principalment als serveis d'habitatge, de residències, de llars residències i també el suport a les persones que estan a domicili. Ara, estan fent molta feina però estem angoixats i estem preocupats i estem una mica decebuts, doncs perquè tota aquesta feina l'hem hagut de fer fins ara valent-nos dels nostres propis recursos, buscant-nos mesures, tots els equips de protecció, sense tenir el suport que hauríem hagut de tenir de l'administració i, per tant, destinant recursos econòmics que no tenim, no?, i suplint moltes baixes de personal i, per tant, també amb els recursos i amb els equips de les persones, doncs, molt sobrecarregats.
Això es pot veure a la pàgina web del DINCAT. Diu, més de 8.500 persones ateses per prop de 3.500 professionals del conjunt d'entitats de DINCAT han reclamat trobar-se en situació de vulnerabilitat i el risc de contagi al no disposar de material de protecció adequat. En aquest sentit, és la vostra gran preocupació, no?, la falta d'equips.
A veure, fins ara ha sigut la nostra gran preocupació, perquè evidentment han anat passant les setmanes i els equips no han arribat, i per tant nosaltres fem atenció directa a totes aquestes persones que des del moment en què viuen amb nosaltres, doncs és a casa seva i per tant s'han hagut de confinar a casa seva, i els professionals que les atenen, doncs evidentment havien d'anar amb els equipaments necessaris per complir les mesures de seguretat. Això no ens ha arribat de l'administració, ens ho hem hagut de buscar les entitats pel nostre compte. També és veritat que des de DINCAT doncs, també s'ha fet l'esforç d'adquirir materials per després distribuir-ho a les entitats, però això suposa que hem estat les entitats les que hem hagut de fer aquest esforç econòmic i buscar-nos, literalment buscar-nos a la vida, no?, per poder garantir la seguretat dels nostres professionals i de les persones ateses. Aquests equips, quan ha arribat algun equip doncs, per part de l'administració que ha arribat tard, tampoc ha arribat doncs, amb les condicions, no? Fins ara aquesta ha sigut la nostra gran preocupació i evidentment ara també doncs, la preocupació doncs, de que es passin els tests, no? Això tot just ha començat a passar aquesta setmana passada. I la veritat que amb els resultats que comencem a tenir, doncs clar, se'ns dibuixa un escenari diferent del que teníem fins ara, no? I per tant, mesures que havíem pres ara ens obliguen doncs, a refer-les, a prendre noves mesures doncs, per aïllar persones. Veiem que tenim professionals que no ho sabíem que estan afectats, això suposarà més baixes. Per tant, és un continu d'estar donant resposta a aquestes necessitats.
Els professionals s'estan multiplicant per cobrir i arribar a tot arreu.
Sí, evidentment. Com en tots els sectors que estan patint aquestes circumstàncies, tenim molta gent de baixa. Per sort, doncs, bueno, per sort hi ha serveis, evidentment, que no estem, que estan tancats, que no es poden donar, com són els serveis d'atenció diurna, i professionals d'aquests serveis són els que estan també donant cobertura, doncs, en els serveis residencials. També hi han, com hem dit, també es fan serveis, doncs, d'atenció a domicili, no? Ni que siguin, doncs, atenció telefònica. Hi han totes les entitats tutelars, doncs, que també estan fent tota aquesta feina de fer el seguiment i ajuda, doncs, a les persones que tutelen. Hi han altres entitats que podrien fer serveis, doncs, més de formació, d'inserció laboral, però que també estan destinant els seus professionals a fer el seguiment, doncs, de totes les persones que tenen ateses en aquests serveis i que fins i tot estan fent feina més enllà del que és habitual i és pròpia de la feina que fan normalment, no?
Per una banda, d'INCAT tenen, com hem repassat, els centres residencials i els pisos tutelats, i per l'altra, com explicava ara, hi ha els centres ocupacionals i de treball, els centres diurns, on les persones van a treballar. De fet, una de les principals preocupacions seria la pèrdua dels llocs de treball, no?
Sí, en el sector és una de les altres coses que ens té molt angoixats, no? Per un cantó hi ha el que són els serveis, el que dèiem, serveis ocupacionals, aquests serveis estan tancats, aquests serveis, la relació que s'estableix amb les persones no és una relació laboral, però sí que hi ha tot el que són els centres especials de treball on les persones aquí treballen, les persones amb discapacitat intel·lectual tenen un contracte laboral, no? Evidentment, amb la situació que veiem que vindrà després de quan hagi passat tota aquesta excepcionalitat, amb la situació de recessió econòmica, la viabilitat dels centres especials de treball ens angoixa molt. Ja són uns centres on s'està patint des de fa molt temps una situació d'infrafinançament, de que no se subvencionen correctament, i menys en el col·lectiu de les persones amb especials dificultats, que són bona part de les persones que estan contractades en aquests centres, sobretot a Catalunya, né? Que és el model que s'ha seguit aquí a Catalunya. I, per tant, veiem que amb la situació que vindrà, doncs, o s'aconsegueix aquest finançament que tingui en compte les especials dificultats d'aquestes persones, o, si no, hi ha el risc de que es perdin molts d'aquests llocs de treball, i són uns llocs de treball que, si es perden després, són molt difícils de tornar a recuperar, perquè l'ocupació d'aquestes persones no és fàcil. En aquest sentit, d'INCAT ja està demanant de manera urgent que es constitueixi una taula de diàleg per revisar tota la normativa actual i definir les línies d'ocupació, perquè no podem permetre que es posi en qüestió la viabilitat dels centres especials de treball.
I deixem demanar-li també pel paper dels voluntaris, perquè en condicions normals moltes entitats compten amb una borsa de voluntaris per ajudar els professionals del centre. Aquests dies, quin tant percent de voluntariat hi actiu?
A veure, és cert que totes les entitats del nostre sector, el voluntariat és un dels eixos principals, tots treballem molts amb voluntaris, no? El que és cert també és que les actuacions que estem fent ara, els serveis que estem donant, són serveis essencials d'atenció directa, i són serveis on no poden intervenir els voluntaris per un tema també de seguretat, no? Perquè nosaltres els equips que tenim de seguretat els hem de destinar als professionals que fan aquesta atenció directa, i no podem garantir en els voluntaris que normalment participen amb nosaltres que puguin intervenir, perquè no els hi podríem garantir la seguretat que ara aquestes circumstàncies excepcionals requereixen, no? Hi ha un gruix d'activitats en les que participen molt els voluntaris normalment, que són tots, per exemple, tot el tema d'esports, de lleure, i tot això, evidentment, ara ha quedat aturat. En concret, puc dir, doncs, que la nostra entitat, la de Prodis, no? Continuem comptant amb la col·laboració de voluntaris, que el que ens estan ajudant a fer, doncs, és a preparar materials, a preparar activitats que després es realitzen en les llars residències per part dels professionals, no? Però que és una ajuda que es fa des de fora, no amb una atenció directa amb les persones, perquè és que en aquest moment tan excepcional tampoc podem garantir aquesta participació dels voluntaris. Per tant, ara no et sabria dir exactament, entenc que moltes altres entitats deuen fer també aquest format, no?, d'intentar que continuïn participant en coses molt concretes que es puguin fer, però suposo que ara no podem definir exactament en quin percentatge estem parlant d'aquesta participació.
El que sí que queda clar que és un personatge més baix del que hi ha normalment, i no sé, ja per acabar, Maise Balcells, com els podem ajudar des del programa?
Doncs ens ajudaríeu molt, bueno, fent el que ja esteu fent, que és donar-nos a veu, perquè en realitat som un sector, el sector de la discapacitat intel·lectual, on necessitem, per una normalitat, que s'adoptin sempre mesures excepcionals. Les persones amb discapacitat intel·lectual són persones més vulnerables. Ara, evidentment, en una situació en què tots hem vist alterada la nostra vida i la nostra normalitat, doncs, molt més. De les coses que us hem comentat que ens preocupen, evidentment, les entitats, la resposta que estan donant, que tinguin els mitjans per tenir tota la seguretat pels professionals i per les persones, que ens preocupen també la seva ocupació, però també ens preocupen, evidentment, el que és el centre, el que dona sentit a totes les nostres entitats, que són les mateixes persones. I en aquestes, les persones que no estan visquent en residències, o en les residències dels centres, estan a casa, no? Estan confinades a casa seva, de vegades soles, o si no, compartint-ho amb la família, no? I per tant, aquí tenim també un punt de molta preocupació. Què està passant amb aquestes persones? Els estem donant tot el suport que podem, però evidentment la situació s'està allargant, els costa moltes vegades, doncs, en segons quines circumstàncies, entendre què està passant exactament. Les seves famílies també estan patint. En aquest moment tampoc tenim cap pla ni cap normativa específica que ens digui cap on hem d'orientar la reobertura d'aquest centre de dia, no? Aquesta atenció, com podrem garantir les mesures de seguretat d'aquestes persones que són especialment vulnerables i a qui els costa ja, evidentment, moltes vegades complir de manera regular aquestes mesures. Tenim totes aquestes famílies també sobrecarregades que difícilment podran anar o normalitzar també la feina, els llocs de treball, o fins i tot de vegades són famílies pares molt grans, que també ja són col·lectius vulnerables. Per tant, ens queda també tota aquesta feina per fer i el que no podem permetre és que aquesta situació ara excepcional suposi cap pas enrere pels drets d'aquestes persones, perquè ens han costat molt d'arribar on som ara. Per tant, tota la veu que ens pugueu donar ja és de gran ajut, perquè...
Esperem que no, Lina Edi Mercè Balcells, vicepresidenta de DINCAT i presidenta de PRODIS. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mapa d'amics, amb Aina Grau. Sabem